Contrabanda. 20 años. Gracias por escucharnos. Contrabanda.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan estava a les Illes Trobian, sovint es queixava de que mai passava res. És per això que una vegada que va passar alguna cosa a les Illes Trobian, una cosa inesperada, una cosa imprevisible, una cosa que se sortia dels esquemes del que s'esperava que podia passar en unes illes polloses com les Illes Trobian allà al Pacífic Occidental, va decidir deixar-ho tot. I així va ser durant moltes setmanes que va deixar el seu treball de camp i es va dedicar a fer allò que les circumstàncies li demanaven. Aquest forat inexplicable dintre del diari de camp del jove Bronislaw Malinowski és conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial, Contrabanda FM. Passa gairebé ja mitja hora de les 5 de la tarda i això és el programa que parla del que li dóna la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Ja sabeu que estem en directe, avui dia 26 de juny, diumenge, són 4:45, dèiem, estarem aquí fins a les 7 de la tarda, i si voleu participar del programa, un telèfon 93 317 7366. Doncs amb aquesta enèrgica cançó dels Indios comencem aquest programa del Rizoma Malinowski. Abans de tot, bueno, un parell de dades que no ens ha donat temps aquest tema tan curtet de donar, que és la sintonia on ens podeu trobar, 91.4 la freqüència modulada a Barcelona i Rodalies, i arreu del sistema solar i fins i tot altres indrets de la galàxia, www.contrabanda.org. Abans de tot, demanar-vos disculpes perquè en realitat no fem programa en directe des del dia 1 de maig, en què vam fer aquesta la cobertura de la manifestació que va haver durant la tarda, aquesta que va, diguéssim, visitar els barris pudientes de la ciutat. I bé, després hem posat algun programa algun programa gravat, una barreja amb diversos temes al voltant de la repressió, que també podeu trobar al nostre podcast, el rizomalinowski.contrabanda.org. I des de llavors doncs, hi ha hagut faltes absolutament flagrants, hi ha hagut dies en què els hem dedicat a programacions especials donades les circumstàncies del que ve passant des del passat 15 de maig i altres cosetes que han passat per ahí.
El tema de Can Masdéu?
També va bé, exacte, el dia 12 de juny va haver la jornada de Can Masdéu, que sí que ens tocava el programa, efectivament, ah, sí. Era l'últim dia, però vau poder, no sé si aquesta hora encara se sentia.
Sí.
Sí, oi?
Una miqueta.
Doncs aquest programa que, bueno, recordeu que tant l'emissió des de Can Masdéu com altres programes especials que s'han realitzat els podeu trobar al podcast genèric de Contrabanda, que és podcast.contrabanda.org.
I en el cas d'aquesta trobada que es va fer al PIC de Can Masdéu, venia una mica avalada per la coordinadora de Ràdios Lliures, de la qual podeu trobar informació a radioslliures.info.
Exacte. Benvinguda, doctora Poblesec.
Bona tarda.
Es lo que tenemos, ¿no? Estamos aquí en petit comité, ya perdemos las formalidades de las presentaciones y todo eso.
Es que cuando no empiezas con lo de a mi extrema derecha, pues ya no te la mateixa gracia.
Claro, sí, sí. Es que es cuando la extrema derecha es cuando veo que hay un largo recorrido de presentaciones. Pero a mí, bueno, poquitas pero bienvenidas.
Y tan.
Recordemos un
convidado. No quiere decir aquí que Axioma no sea bienvenido y bienvenido.
Claro, por supuesto.
Desde aquí un abrazo.
Si nos está escuchando, llámanos, Axioma. Queremos ver tu visión clarividente.
Periférica.
Periférica y redundante. No, redundante no, no sé.
Telescópica.
Alguna. Quería usar alguna palabra si es drújula de esas que molan, pero no se me ocurre ninguna.
Apoteósica.
Doncs un telèfon pel doctor Axioma i per totes les doctores i doctors disseminats per arreu del planeta, que sou totes vosaltres que ens esteu sentint. Ja sabeu que en aquest programa no hi ha experts, no hi ha doctors, o més aviat tothom és doctor. Simplement truqueu 93 317 7366, 93 317 7366 i automàticament sou investides del títol de doctora i ens comenteu el que vulguem del que estiguem parlant aquí o de qualsevol altra cosa. Abans de tot, per exemple, una de les connexions que igual més tard intentem aconseguir és a Plaça Catalunya, on ara mateix està tenint lloc la trobada de barris. I el dia 4 de juny, si no m'equivoco, dissabte, va haver una primera trobada no només de barris, sinó també de pobles de Catalunya, al voltant de, bueno, d'aquest moviment, que suposo que és una de les coses que parlarem, no? Per sort, una de les coses que ens caracteritza és a vegades fer anàlisis així a toro pasado, no? I, bueno...
Bueno...
Si vam estar, és veritat, no?, que tot i que no hem fet el programa, pues doctors i doctores hem estat aquí en primera línia explicando el directo de lo que iba pasando, però una mica ja sabeu que aquest és un programa que es caracteritza... Bueno, que utilitza l'excusa de tenir una certa i ambigua relació amb l'antropologia i que potser el paper és analitzar a toro passada alguna de les coses que la premura del director no permeten analitzar, no? No, parlava un dels temes, no?, que potser podem parlar més endavant és la nomenclatura, no?, de tot això que està passant i com, pues, una vez más, estamos asumiendo d'una manera bastante crítica les etiquetes que ens estan endilgando los más media. Doncs com deia, no?, doncs aquests pobles i barris indignats, per utilitzar la paraula l'uso, tot venia d'això, que no sabia quin adjectiu posar-hi, aquests barris i pobles que es reuneixen en assemblea, doncs van tenir una primera trobada, com deia, el 4 de juny, i avui en aquest cas era només de barris, suposo que del barcelonès, no només del municipi de Barcelona, també de, no sé si de l'Hospitalet, però suposo de Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, en fi, de la comarca. Doncs hi ha aquesta trobada ara mateix allà i esperem que ens expliqui una mica de com està anant, no? Des del dia, bueno, ja no sé, fa un parell de setmanes o tres que va començar, diguéssim, bueno, una de les intencions inicials, no?, però diguéssim que es va començar a perfilar aquest desplaçament del moviment cap als barris i deixar aquest punt neuràlgic de Plaça Catalunya com un espai simbòlic de reunió, però bueno, que al capdavall és un espai bastant mort, sempre ho havia estat, i bueno, i en realitat molt poc pràctic, no?, en quant a veïnatge. No es terreno de nadie o terreno de los guiris y las palomas.
Sobre todo de las palomas,
efectivamente. Y no sé, ¿qué me pueden comentar? Así a bote pronto.
Me pillas que ya lo has dicho todo.
Ya está todo dicho, ¿no? Pues a la
nos
acomiadem, ahora vienen las majaras y tal y cual.
No, pero si a nivel de intro.
Així a nivell d'intro, sí, estic buscant una miqueta de música que posarem i ens intentarem centrar. No sé, podem explicar alguna cosa a la ràdio, per exemple. Oh, és que arribem molt tard. Jo volia explicar una cosa, però l'hauríem d'haver explicat abans.
Abans de què? Abans de quan?
Abans fa un mes o dos.
Ah.
No, i és que, bueno, autoetnografia. L'altre dia vaig fer la declaració de la renda, aquesta obligació fiscal que patim moltes persones, i per primera vegada doncs, vaig fer l'objecció fiscal a favor de contrabanda. Per explicar-ho per a la gent que no estigui molt, no sé, que no conegui o que conegui el terme però no sàpiga ben bé, l'objecció fiscal a les despeses militars és una forma de desobediència civil que consisteix en autodesgravar-se una quantitat de diners de la teva declaració, bueno, de l'IRPF que paguem totes les ciutadanes, fem o no declaració, recordem que doncs, qualsevol persona que tingui una nòmina li retindran una sèrie de diners en concepte d'IRPF, i bé, doncs hi ha un percentatge d'aquests diners que va directament, directe o indirectament, a despeses militars, perquè recordem que moltes de les despeses relacionades amb investigació doncs en realitat són gastos militars camuflats. Doncs bé, la idea és això, autodesgravar-te aquesta quantitat, adjuntar una carta a la declaració on indiques perquè, bueno, on indiques que estàs realitzant aquesta objecció i on indiques quin és l'import d'aquesta objecció, i la cosa és, no és que et quedis aquests diners, sinó que els destines a algun col·lectiu o associació que tu consideris que val més la pena destinar-hi els teus diners que no pas els gastos, les despeses militars, en aquest cas. Entre moltes altres, doncs, una possibilitat és l'Associació Cultural Contrabanda, que és la tapadera legal, diguéssim, d'aquesta emissora, Contrabanda FM. Estem a dia 26, pues, si no m'equivoco, el plaç per entregar la renda acaba dijous, dia 30, 17, 28, 29, sí, dijous, dia 30, i bueno, si algú està a temps, doncs que sàpiga que és tan fàcil com anar a la casella 752, marcar allà l'import del que vol desgravar-se, normalment és entre 50 i 100 euros, i bé, si va a objecciofiscal.com, doncs allà pot trobar tota la informació del procediment exacte i trobar tots els formularis i exemples i tot, de com, doncs, pues, en certa manera, pues, contribuir a que hi hagi menys armes i, en aquest cas, més micros.
Objecciofiscal.com.
Objecciofiscal.com, efectivament.
I per si la gent ho volgués destinar a contrabanda, com ho faríem?
Doncs hauria d'anar a la pàgina web de contrabanda, contrabanda.org, anar a una secció que s'anomena
Associa't i participa,
i allà hi trobarà el número de compte de caixa d'enginyers, on hauria de fer l'ingrés, que és una de les passes. S'ha de fer abans l'ingrés que la declaració de la renda, però bueno, és apropar-se, que hi ha l'ingrés, que consti explícitament que és per a l'objecció fiscal, i ja està, així de senzill.
Que fàcil. Llavors, dos webs de referència, objecciofiscal.com i contrabanda.org.
Ah, exacte.
Bueno, que si voleu destinar altres coses també estarem encantades, eh?
Sí, de fet, bueno, qualsevol, sí. Doncs, per exemple, els mitjans de comunicació que, per exemple, no? En realitat, qualsevol col·lectiu que, doncs, entre els seus principis estiguin els de fomentar un ventall molt ampli de coses que ens semblen molt millors i que ens semblen molt bones alternatives a la militarització, pues segur que serà benvingut, i que a més és una manera de contribuir a l'autogestió d'aquestes associacions que depenen d'això, no? De la col·laboració de les persones que en són afins, i a més, diguéssim, pues, no aportar-hi uns diners extra, sinó deixar de portar diners a l'Estat i la seva maquinària de guerra per tal de contribuir, com deia, a l'autogestió. Posem una mica de musiqueta i comencem a parlar de coses.
Vale.
Doncs tornem al Rizoma Malinowski.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que val sense des dels fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen mentre homes i dones estan treballant a petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no resigna, comença l'horta i acaba el secat, esforç i blasfèmia perquè tot va mal, qui per els orígens, per identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no resigna, jo vinc d'un silenci que la gent rompà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Gent sense místics, ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat. Que en frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que rompre la gent, que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li ha negat. Jo vinc d'un silenci que no resigna, d'on comença l'horta i acaba el secar d'esforç i blasfèmia, perquè tot va mal, qui perd els orígens per identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no resigna, jo vinc d'un silenci que la gent rompà, jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
Ja que jo vinc d'una gent que avançant-se té memòria, que escolta que ara volen parlar mirant.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg.
I jo vull dir-te que aquí no té memòria per als orígens, qui no té memòria per
a les 6 menys 20 i seguim aquí el Rizoma Malinowski. Després d'aquesta petita introducció que us parlàvem de l'objecció fiscal, doncs anem una mica al detall, no? Bueno, pues, què decir, no? Des del dia... Perdó?
Vamos a temes.
Vamos a temes.
El torrón.
Com dèiem, des de l'1 de maig que no passem com a Rizoma Malinowski pels micros de contrabanda.
Uh-huh.
Així que, bueno, volíem aprofitar per fer una mica de repàs, d'idees sueltes, no? Temes que han anat sortint en el dia a dia de l'arena política mediàtica.
Uh-huh.
I que potser doncs, mola a vegades veure-ho amb una altra perspectiva i donar-li una mica de volta, no? I un dels temes que jo avançava abans quan intentava posar-li un adjectiu a aquesta trobada de barris és la nomenclatura de tot això que està passant, no? De indignats.
Sí, indignades.
Indignats, indignades. Bé, a més és una cosa bastant, no sé, és un, tot ve de, si no m'equivoco, no, del pamfleto aquest d'un tal senyor Hassel, que jo no he llegit.
Mm-hmm. Jo tampoc.
Que a més, ara pues, estoy haciendo el tertuliano una mica perquè no tengo documentado, podria mirar, però bueno, és igual, és un tipus que ha tingut càrrecs, diguéssim, de responsabilitats dintre d'organismes d'aquests internacionals que gestionen l'economia o la política. Lo digo así en genérico, lo digo así en genérico para minimizar la possibilitat d'error. I que bueno, en un moment donat pues, va editar aquest pamfleto que no sé fins a quin punt la gent havia llegit abans de sortir al carrer, o sigui, aquest pamfleto és el motiu de que la gent surti al carrer. En tot cas, va ser des del primer moment, no? una de les paraules que els mitjans van aprofitar.
Van recollir i explotar.
Mm-hmm. Després, un altre, diguéssim, seria aquest... Bueno, coincidint, no?, amb aquesta nomenclatura de la xarxa social Twitter, que és això del 15M, que en realitat té, bueno, no sé, per la manera de tal, de la seva... No és la primera vegada que s'utilitza això de... no? El 29 no, no ho és mateix, però com a moviment sí que jo almenys el referent proper més immediat seria el de les revoltes als països àrabs, que molts d'ells sí que es citen com el moviment de i la data en què van començar les mobilitzacions, no? Tant a Marroc, segur, a Tunísia també, diria que a Egipte també, i possiblement altres països del món àrab, d'aquests que porten revolucionats des de començaments d'any. Doncs és aquesta manera, no?
És un fet curiós, bueno, suposo que anaves una mica per aquí, no, la idea d'associar una data d'origen és el que permet, en certa manera, anomenar un moviment sense posar-li nom estrictament, no? sense que aquest nom estigui dotat d'una adjectivació, un contingut, sinó senzillament doncs, una data, no?, que marca un esdeveniment, però no marca gaire més.
En tot cas, un dels efectes negatius que té, clar, i després està sempre aquest joc, no?, entre com els mass media anomenen aquest moviment adopta els termes dels mass media, perquè al final són etiquetes, no?, convencions que utilitzem per comunicar-nos, anant més a la teoria dura de què és el llenguatge, no?, doncs és això, no?, pues, somos los, no sé, el simbolito este de la Plaza Catalunya. Que també seria un altre dels elements, no? Ja no només tant de la paraula, sinó elements gràfics, que en el cas, que per exemple, jo crec que no ha passat a totes les ciutats,
no,
en què un element tan, com anava a dir, no sé, tan trivial com seria el dibuix que hi ha en el terra del centre de la Plaça Catalunya, doncs ha esdevingut un referent molt immediat, no?, i un logotip a nivell de màrqueting molt potent per identificar ràpidament tota una sèrie, tot un conglomerat de coses, no? Potser parlant més de símbols que de signes, no? En tant que conglomeren coses i a cadascú li desperten diferents implicacions.
Principalment perquè també aquest símbol ha tingut una repetició arreu, al nivell aquest gràfic, el que comentaves també, xarxes socials, les icones de l'avatar, blog, el que sigui, no, l'estètica, les xapes, etc.
I fins i tot
els flyers,
les acampades i assemblees de barri, que no tenen lloc a Plaça Catalunya, com dèiem, ara sí que està tenint lloc aquesta trobada de barris, però que
moltes
estan adoptant aquest símbol, potser afegint a sota el nom del barri o del poble on s'estan organitzant. Doncs deia, un altre dels efectes negatius d'això del 15M és donar la sensació de que la història no existia abans, no? Com si mai hagués passat res abans del dia, no, el dia no sé quantos de novembre de l'89 s'acabó la història quan va caure el mur de Berlín i ara torna a començar el 15M i entremig hi ha hagut un buit en què no ha passat absolutament res, ningú ha qüestionat el sistema capitalista i la democràcia participativa, democràcia parlamentària, perdó, i acaba d'empezar tot, no? I sí que és cert que des de certs sectors d'aquest moviment ampli i heterogeni la gent està com rebutjant tot el que sigui pre-15M, no? Com, no sé, pues, des del sindicalisme combatiu que, pues, bueno, que mai ha desaparegut, però que jo que sé, per exemple, des de la lluita dels buceros i des del 29 de setembre doncs, ha tingut una presència molt explícitament, crec jo, afí a moltes de les idees d'aquest moviment, doncs s'està diguéssim rebutjant pel simple fet de ser sindicats. No a tot arreu, però sí que hi ha un cert, no queremos ni sindicatos ni partidos, i treure-ho, diguéssim, fer-hi cas a rajatabla fins a uns extrems bastant curiosos. Sí, no sé, tenim el... Disculpeu si a vegades ens veieu distrets, però tenim un ventilador que ens intenta ajudar a sufocar aquesta tarda...
L'extremada calor que fa...
Aquesta tarda estiuenca. I ens despista per moments.
Ah, fa sorollet.
Fa sorollet.
Home, hi ha una part d'aquest ressorgiment, bueno, d'aquest sorgiment, diguem-ne, llavors, no ressorgiment, que sí que sembla que, bueno, aquest gran moviment al voltant d'una àgora i d'un espai i tal, que no tant, no és que no rebutgi, és que no té en compte, no? O sigui, aquesta creació ex nihilo de res, no? Com si no existissin, doncs, les assemblees de barri, l'assemblea de Barcelona i altres lluites de referència, no són una qüestió compartida per totes les persones que s'han congregat en aquests espais, perquè moltes sí que venen d'algun tipus de militància o d'algun altre tipus d'experiència, però ha sigut una cosa que suposo que per la premura del moment i la forma d'aquesta suposada espontaneïtat o el que sigui, no aquest traspàs de referents no és comú ni compartit. No, llavors, el no sé com ho he compartit i no tenir com un poso de, bueno, del que es ve, no sé fins a quin punt ha sigut rebutjat explícitament, però sí que moltes vegades ha sigut obviat. No? I la forma també de fer en el temps, en el lloc, com si allò fos únic, nou i tal, doncs moltes vegades ha obviat que, bueno, que hi ha gent que ve fent coses des de fa, no direm dècades, però bueno, anys, sí.
Segur. Exacte, sí, sí, molts, molts anys, vull dir, reunir-se en assemblea, autogestionar-se i rebutjar els líders no és cap novetat, ni en la història de la humanitat ni en la història del nostre context més, més proper, no?
D'altra banda, repetim que no creiem que sigui una postura absolutament compartida per totes les persones que hagin convergit en aquests espais, però sí que és una, no, una sensació o un, bueno, una primera impressió així, no, una mica amb aquesta perspectiva que estem intentant agafar, que és una perspectiva molt immediata, vull dir que temps dirà també, però que sí que que era algo com bastant que flotava, no?
També explicar, per si algú desconeixia, parlaves de les assemblees de barri, bueno, amb diferents noms, no tot arreu es diuen o es deien assemblees de barri, i l'Assemblea de Barcelona, que és una experiència que es va iniciar, doncs, pues, gaire, ara fa gairebé un any, quan Comissions UGT no va convocar una vaga general, quan totes les condicions polítiques de reformes laborals, doncs, semblava que així ho exigien. I llavors en aquell moment, doncs, precisament els companys autobuseros de, bueno, no només de CGT, els treballadors d'autobusos que havien dut a terme la vaga pels dos dies de descans setmanal, van fer una convocatòria a diferents sectors de la societat, no només organitzada sindicalment, que feien, diguéssim, que no estaven contentes i no sentien representades, no, per les decisions que estaven prenent els dos sindicats majoritaris i absolutament allunyats del carrer, que són Comissions UGT. I en aquell moment, doncs, una de les decisions que es va fer en una assemblea, bueno, una assemblea, en una trobada que es va fer a les Cotxeres de Sants, va ser traslladar aquesta lluita als barris, ja des d'un bon començament, preparar la vaga, diguéssim, des dels barris, també conscients de potser la limitació que té l'estructura sindical avui en dia en un context laboral de precarització, temporalitat, subcontractació, ETTs, etc.
Bueno, i en el que hi ha una grandíssima part de la població que està a l'atur.
Exacte.
O que no ha treballat mai, que és il·legal, que no té papers per treballar, que treballa amb una economia submergida i busca la manera de sobreviure com pot, persones que estan precaritzades i en un espai de pensió o de bueno, dones grans que tenen gent dependent, etc. Tota una sèrie de circumstàncies de, en podríem dir, la classe treballadora, sense sonar excessivament marxistes, no us ho penseu, però que no recullen en absolut aquests sindicats.
Exacte. I bé, doncs, l'experiència va ser derivada de lluitar cap als barris o l'organització, i bé, van ser alguns dels barris, no va ser ni molt menys tots els barris que ara mateix estan organitzats i constituïts en assemblees, però sí que molts d'ells, no? No sé, és igual, no faré una llista perquè com tampoc seria exhaustiva, doncs uns quants barris van començar a experiències diferents, alguns llocs es deien assemblea de barri, en altres comitè de vaga, en altres assemblees socials, no sé, diferents noms per referir-se al final a que el teixit veïnal s'ajuntés d'una manera assembleària, no en contra, però sí explícitament al marge de les associacions de veïns existents, i a partir d'aquí començar a treballar a la base, en realitat, amb un model que encaixa perfectament amb el, amb això que està passant des del 15 de maig.
A part d'això, el que sí que sembla que ha ressorgit de molta força és la paraula, vull dir que potser en entorns com el nostre o altres entorns afins a les persones que potser esteu escoltant aquesta ràdio, ve a ser la paraula assemblea. Jo crec que, vull dir, com ha arribat a sorgir als mitjans de comunicació la paraula assemblea, no? Aquesta nit a l'assemblea de Sidran, l'assemblea ha dit que...
Les comissions, que es parli, sí. No? Una cosa que almenys, doncs, Contrabanda FM és un col·lectiu, pues, també autogestionat i assembleari, que es caracteritza, doncs, per això, tenir una assemblea en el nostre cas mensual, i després una sèrie de comissions que treballen, vull dir que forma part del nostre dia a dia, però que els mitjans de masses, diguéssim, bueno...
Hagin adoptat aquests termes amb tanta tranquil·litat.
Sí, 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 amb aquesta naturalitat de... Bueno, normal, no? Hi ha les assemblees, hi ha les comissions, ja se sap.
I curiós que jo, almenys, vull dir, no sóc una seguidora exhaustiva de la premsa i tal, potser sí que s'ha donat el cas, si algú té notícies que ens faci arribar una mica els referents, a rizoma@antropologies.org, rizoma@antropologies.org, doncs ningú ha explicat què és una assemblea, ni què és una comissió, ni en què es basa, ni com funcionen, al marge de petites notes dintre de les pròpies notícies que han comentat com una mica per sobre, no? Però bueno, cap anàlisi de fons una mica d'aquests funcionaments i tal, més que per, en molts casos, desprestigiar el funcionament assembleari, no? Que pot ser una cosa molt diversa.
Sí, després parlarem de los opinólogos No? Per una banda tenim com informen sobre això i després tenim tota la caterva d'opinòlogos que estan, bueno, volcant tota una sèrie d'estereotips i repeticions, però des del dia 15 i realment ha estat una cosa invariable. Potser ha canviat l'actitud en quant a altres temes que potser parlem, com la presumpta, bueno, la violència que no és policial o no és estatal, i la, i no sé, diferents anàlisis que, però que en el fons no ha canviat molt la línia de, del que venen dient els mitjans de comunicació, presten més o menys atenció en funció d'esdeveniments que han anat passant i que han tornat a centrar el focus en aquest moviment i els esdeveniments, però al capdavall venen dient les mateixes coses, no? De, des de l'establishment, des de la democràcia és el millor sistema possible, etc, etc. Què fem?
Més noms i més paraules que et semblin remarcables?
És que realment, tampoc... Bueno, clar, també ha estat un dels elements que està tenint simbòlic i que això ja només... Bueno, sí, té molt a veure amb el paper dels mitjans de comunicació, han estat les acampades en si, no? Com a símbol i com a nom, vull dir, recordem ara mateix, tot i que, bueno, tot i que encara queda gent a Plaça Catalunya pernoctant i amb instal·lacions més o menys estables o efímeres, sí que a nivell de moviment sembla que Plaça Catalunya ja no és un punt permanent de referència, però per exemple el blog on podeu trobar la informació encara és acampadabcn.wordpress.com, i en el cas de Plaça del Sol, per exemple, a Madrid, on també van abandonar l'acampada, doncs segueix sent Acampada Sol el referent, no? Diguéssim, de... Bueno, el referent mediàtic, ja sigui de mass medias o ja sigui de nivell de xarxes socials, que s'està utilitzant.
A mi em sembla interessant també una mica la relació, ara que parles de certs mitjans, i també per fer un homenatge d'on trauràs també informacions després, els hashtags. Una mica el fet de, igual que a partir de, bueno, des de l'11S i totes aquestes històries, no, el joc entre xifra i lletra per marcar la data s'ha fet un referent comú, és algú que a nivell de mass media també ha servit com per identificar temes, no, allò, dossiers de premsa, no, ara les edicions electròniques dels diaris, no, serveix per agrupar també totes aquestes informacions. Hi havia moltes edicions electròniques que tenien un apartat que era Los Indignados. També aquesta idea una mica de Twitter com a eina social, no, que ha fet córrer moltes microparaules o paraules contractuades o expressions curtes, no, per publicitar-se, com el l'aturem Parlament o 15M-19M, no, aquestes conjuncions de, no, dintre d'aquests fragments tan petits de paraules com s'han contractuat també per, no, per referir-se a temes.
Tornant a la autoetnografia, justament l'últim programa, el 10 de maig, vam estar seguint, a part d'algunes trucades que ens feien des de la manifestació, pues vam, jo crec que per primera vegada, almenys jo personalment i la gent d'aquest programa, vam fer seguiment del que passava a la manifestació a través de Twitter, i des de llavors, pues, arran del fet dels detinguts que va haver, etc., doncs, bueno, vaig començar a descobrir que sí, que a nivell d'una font d'informació bastant immediata, no? Si seguint les persones o les entitats, els avatars puntuals que creguis oportuns, doncs és una manera d'aconseguir informació d'una manera molt, molt immediata, no? I arran d'això, doncs, quan va passar tot el previ, diguéssim, al 15M, en aquesta convocatòria de la manifestació inicial que suposadament va precipitar tot, doncs a mi em va sorprendre, no? Perquè era com... Hi ha una cosa que anomenen els trending topics, que són aquells...
Els TT.
TTs, que són els 10 temes més trending, en anglès, que serien els més...
D'actualitat?
Sí.
Molones?
Els temes més molones del momento. Però, clar, el problema és que hi havia molts comentaris que deien, hòstia, això és manipulació, com pot ser que tothom estem aquí tuitejant sobre la manifestació que hi ha aquesta tarda i, en canvi... Hi havia, si no m'equivoco, hi havia una carrera de motos d'aquestes que fan de circuits, de fet voltes com tontos, i els personatges i, jo què sé, pues, les categories de les cilindrades i no sé què anaven desplaçant, diguéssim, els temes de la manifestació, i molta gent deia, ah, esto es manipulació, no sé què, no sé quantos, censura, manipulació, etc. I després, fent una cerca, resulta que, clar, aquests trending topics no són els temes dels que més es parla, són els temes que més creixen en aquell moment. O sigui, el que fa és buscar quins són aquests temes que tenen un creixement més elevat, diguéssim, relativament en un terme bastant curt de temps. I llavors això és que el que, diguéssim, des de les estratègies comunicatives, que tant fa el màrqueting, diguéssim, empresarial o institucional, fins al màrqueting més de guerrilla i de, bueno, i de moviments socials, doncs és canviar precisament aquests hashtags. És a dir, que el 15M, que en el seu moment va ser trending topic el dia 15M i potser el dia 16M, doncs no tenia sentit seguir-lo utilitzant perquè és impossible que creixés més del, que, del nivell que ja tenia. I per això... De fet, moltes vegades doncs, es va veient, no? Des dels tuits, diguéssim, oficials, entre cometes, que no es veuen a la ràdio, tant d'acampada BCN, acampada Sol, aturem el Parlament en el seu moment, doncs van dient, doncs mira, per aquest tema utilitzarem aquest hashtag, hashtag recordem que és almohadilla i una paraula o diverses paraules totes juntes, utilitzarem això per referir-nos i d'aquesta manera aconseguir que entri en aquest top 10
i tingui més
visibilitat. Mm-hmm. Explicar això, no? Perquè a vegades jo almenys m'estranyava, no? De fet,
el canvi constant,
vaig
no?
fer l'experiment, vaig obrir dues pestanyes, una amb els missatges relacionats amb no sé quin personatge corredor de motos i 15M, i anava mirant en una hora quants es van actualitzar, i es van actualitzar molts més del 15M. El problema és que el 15M es venia parlant des del dissabte anterior, i en canvi de la carrera de motos no hi havia... Relativament el creixement havia estat molt més gran, per això estava en una posició més elevada. Mm-hmm. Perquè tu veus. Perquè tu veus.
No que és el Twitter? No, però vull dir que això també estimula la, bueno, aquesta creativitat que fa que sí que hi hagi uns noms permanents, però hi hagi tota una sèrie de temes al voltant, no?, que s'hagin d'anar renovant.
Mm-hmm. Sí, no? Exacte. Sí, sí. Doncs bueno, són ja les 7 de la tarda, sí que són les 6 de la tarda, perdoneu. Doncs sembla que fem una petita pausa. Recordem el telèfon per si algú vol comentar-nos alguna cosa sobre el que estem parlant o altres temes que potser no sé si parlarem o potser no en parlarem. Doncs si algú ens en vol proposar, el telèfon és el 93 317 73 66, 93 317 73 66. Ara tornem al Rizoma Malinowski.
De vanidades que jubilados tienes ya a tus poetas, voy a tirarte amor de las orejas. Ciudad que multas a tus putas y a tus mendigos, mereces ser borrada de la tierra, de su faz, de su espalda y de su culo. Pues como no es oro todo lo que brilla, tampoco todo lo que apesta será mierda.
Ciudad del desalojo permanente. Me la rechiflan tus encantos operados por cirujanos que siempre cortan por lo sano y tras cargarse al paciente se lavan sus manazas.
Me gustaría alquilar una carroza y pasear bajo el sol ramblas abajo. Si nada de aquello sucediera, como si todo solo fuera un mal sueño.
Mas tus desmanes me duelen, ay, en el alma, que los budistas zen localizan en la barriga. Me sientas mal, igual que tus paellas congeladas te canto yo. Y no precisamente una nana.
Thank you.
Bé, aquest soroll que sentíeu és el ventilador que tenim aquí darrere quan hem aixecat els micros. Doncs bé, seguim aquí al Rizoma Malinowski, ara ja sí, són les 6 de la tarda i un parell de minuts. Si voleu trucar, 93 317 73 66. Estem parlant una mica del que ha passat des del 15 de maig. Disculpeu, però és que nosaltres no havíem fet programa des de llavors i volíem aportar una mica de la nostra curiosa perspectiva de les coses. Una de dels comentaris que jo volia fer era, bé, partint d'un article que vaig poder llegir el passat el dia 22, era dimarts, bueno, no sé, dilluns o dimarts sortia un article, al periòdico, firmat per un senyor que és algo així com membre d'un grup d'investigació sobre societat del risc i governança. Toma ja. I, bueno, entre, com deia, una sèrie de tòpics al voltant de les crítiques o de les suggerències, a vegades més amables, a vegades menys, que es fan aquest moviment del 15M, sobre la seva necessitat de definir-se. De fet, l'article es diu Indignados, definir-se o morir. Sobre aquesta, clar, suposo que sobretot partint de que tots aquests opinòlegs i articulistes i periodistes necessiten que les coses siguin molt definides i molt clares.
Sí, per poder seguir escrivint sobre el tema.
Exacte, no? Però una de les característiques dels mitjans de comunicació moltes vegades és aquesta simplificació de tot per tal d'encabir la informació d'una manera molt senzilla. I especialment, doncs, potser el periòdico és un diari especialment caracteritzat, no?
Pels seus grans titulars destacats i poc contingut.
Exactament.
Fotos grans, també, s'ha de dir.
Però bé, enmig d'aquestes crítiques que es fan al moviment, potser deia en aquesta vessant potser més amable, no? De dir, no, és una sugerència, no? De què debería hacer este movimiento. Todo el mundo estamos de acuerdo con lo que critica, pero a la hora de canalizar sus inquietudes, pues, ¿por qué no montan un partido político? ¿Por qué no tienen líderes? ¿Por qué no hacen un programa político? En fi, totes aquestes coses que, pues, de moment el moviment s'està resistint, no? Tant a definir-se com a prendre aquestes mesures concretes que serien integrar-se dintre de la roda de tot allò que està criticant. Doncs una de les afirmacions que fa en el primer paràgraf és que puede asegurarse, referint-se a los indignados, que son un movimiento del siglo XXI, pero sin embargo funcionan con procedimientos del siglo XIX, inventados precisamente para desarrollar aquello que ahora denuestan, la democracia representativa. Ve a dir que, bueno, literalment, no? Aquesta idea de que és un moviment del segle XXI, però que en realitat té moltes coses que li recorden al segle XIX. Clar, jo en aquest moment em va fer un clic així al cap, va encendre una llumeta i em vaig recordar d'un article del senyor Manuel Castells, que es diu Neoanarquistes, o Neoanarquismo, i que el que va sostenir és tot el contrari. És que, diguéssim, aquestes idees senzilles i bàsiques de democràcia directa, assemblearisme, recordem que en molts països el Parlament es diu assemblea, no? A França, per exemple, no? On va començar, òbviament, la Revolució Francesa, però, bueno, com la de les més importants de les revolucions burgeses, per etiquetar-les d'alguna manera, el Parlament es diu assemblea. Es deia llavors i es continua anomenant Assemblea Nacional. I bé, no? Doncs aquestes idees de democràcia directa, democràcia radical, adjectius, diguéssim, que són més antics que això de democràcia real, que no sé què vol dir real, no? És com, què vol dir real? Real és real polític, sona com, bueno, la realitat és la que hi ha, no sé per què dius real, no? Doncs clar, són idees que òbviament estan al darrere de la ideologia, o del discurs, potser, és on no sabem, d'aquestes revolucions burgeses que van constituir el sistema democràtic amb tots els evolucions i limes que ha habido por ahí, doncs sí que estaven darrere, no? Era la idea del poble, hi havia un sistema piramidal, jeràrquic, de castes, diguéssim, els tres estats que es parlaria, o del quart fins i tot, i és una idea de dir, no, això no pot ser així, tothom, bueno, aquesta idea d'una persona, un voto, que òbviament a finals del segle XX, quan deien persona, referien a hombre blanco, hombre masculino blanco, però bé que, bueno, és com la idea abstracta, no?, que després no es va poder materialitzar, no?, i que més enllà de que les revolucions liberals triomfessin més o menys a diferents llocs d'Europa i d'Amèrica, doncs sempre va haver gent que va seguir reclamant aquesta democràcia radical, democràcia directa, i que en segons quin context, potser avui en dia no, perquè la paraula democràcia ja està molt denostada, però sí que en alguns contextos, doncs, des de cercles anarquistes i libertaris, doncs, s'ha empleat, no, aquesta idea de democràcia radical, democràcia directa, etc. El que ve a sostenir el senyor Manuel Castells és que no és que l'anarquisme, que potser no, com dèiem, no? La gent es creu que s'acaba d'inventar tot, això de les assemblees a les places i rebutjar els partits i l'Estat, doncs no és que aquests moviments estiguin utilitzant mètodes del segle XIX, sinó que aquestes velles idees del segle XIX, o que potser que es remunten al segle XVIII fins i tot amb la Il·lustració, no eren tecnològicament possibles
en el seu moment.
Ni al segle XVIII, ni al segle XIX, ni tan sols al segle XX. I diguéssim que els mitjans tecnològics, o sobretot en quant a tecnologia de la informació i de la comunicació, el que permetien era, doncs, el naixement de les nacions d'estat, el naixement dels moviments de masses que van caracteritzar el segle XX, no? El feixisme, el comunisme, les democràcies populistes o les democràcies, diguéssim, televisades. Clar, això era el que permetien la televisió, la ràdio, els diaris, però clar, ara precisament tenim un paradigma de comunicació, i bueno, suposo que el senyor Castells ho duria més enllà del que jo crec en quant a sistema econòmic, però sí que té molt més a veure amb la xarxa, amb la col·laboració, amb el peer-to-peer, aquest concepte, bueno, que s'utilitza, que suposo que en els mass media utilitzen només per referir-se a la pirateria cultural, però que vol dir simplement que la comunicació és entre persones, no? Que no hi ha un gran emissor i un receptor, sinó que són tot d'emissors i receptors, com diuen la paraula que hi ha en anglès, els prosumers, que són productors i consumidors al mateix temps, amb una terminologia massa consumista o massa mercantilista, però bueno, aquesta idea de que no hi ha aquesta diferenciació entre qui emet i qui rep, no? És tot un continu. Llavors, aquesta tecnologia en xarxa...
Una cosa, el PIR no és pares?
Sí, entre pares.
Entre pares o entre... O sigui, que es podria traduir com entre iguales.
Sí, sí, sí.
En aquest sentit.
Sí, sí, sí. Doncs com deien, no? Aquesta comunicació en xarxa és la que permet una organització en xarxa, un compartir els coneixements en xarxa, i que, per tant, permeten que aquesta deliberació, diguéssim, de tipus polític sobre com volem gestionar la nostra societat, ara tingui una base material, que, òbviament, l'existència de la base material no vol dir que automàticament es realitzi aquesta societat no jerarquitzada, no? Però sí que ara totes aquestes velles idees del segle XIX, o del segle XVIII, o no sé de quan, comencen a ser possibles, no? És a dir, clar, el que ve a afirmar l'articulista del periòdico, que per cert es diu Jordi Serra del Pino, no Pida la Serra, sinó Serra del Pino.
Mira.
Hòstia, igual és un pseudònim, eh? Míralo.
Sí, el tanto.
Serra del Pino, que curiós. Doncs, clar, el que diu és que... O el que diu, el que jo leo entre línies, ve a dir que la democràcia representativa que tenim, aquesta de votar cada 4 anys, o potser ja no només el cas espanyol, per exemple, que en realitat és una democràcia, un sistema democràtic molt recent, però jo què sé, pues, democràcies com la nord-americana, que formalment és molt més desenvolupada, en el sentit que s'escollen molts més càrrecs, fiscals, xèrifs, no sé, l'encarregat de la recollida de basures, tota una sèrie de càrrecs públics són escollits democràticament a través del vot, no? És una democràcia, almenys formalment, molt avançada. Doncs clar, és la solució tècnica que en el seu moment, fa 200 anys, van trobar per aquest problema de, vale, tothom té dret a decidir, però com ho fem exactament? No? Llavors és veritat, no?
I què decidim?
I què decidim? Llavors, d'aquella vieja idea, doncs, bueno, a veure, sí, està molt bé això d'una persona un voto, però exactament com ho concretem? I, bueno, i entre això i les pressions del mercat, lògicament, les manipulacions dels mass media, etcètera, etcètera, doncs tenim la... ¿Cómo le llaman? Iba a decir, ¿no es la plutocracia? Lo del... ¿Ladrocracia? No, ¿cómo es digo?
¿Al qué?
Pues el gobierno de los ladrones.
¿La cacocracia?
¿La cacocracia? Ay, no recuerdo. No, hay una palabra así como muy elegante para referirse al actual estat de...
Del reino de los mangantes.
De poca vergonya y desfachatez absoluta. De fet, un dels... Bueno, no sé si... No sé, volia fer referència a aquest article del... Bueno, diguéssim, l'excusa del periòdic és per arribar a l'article del Manuel Castells, que du com a nom neonarquistes, bueno, que ha fet... Em va sorprendre perquè buscant-lo a la Vanguardia d'internet vaig trobar que originalment va ser publicat a la Vanguardia l'any 2005.
Mira tu.
Vull dir que hi parlava en un altre context, parlava més de, pues, 2005, encara les últimes
coletazos?
Els últims coletazos del moviment antiglobalització. Es referia més aviat a aquest tipus de moviments... Diguéssim, i quan potser aquesta amalgama informe que són els moviments socials que no es defineixen explícitament com anarquistes, però sí que en les seves bases d'assemblearisme, autogestió, etc., sí que, diguéssim, veuen molt més d'aquesta tradició que no pas de la marxista o de la marxista clàssica, que, bueno, segons el senyor Castells, està finiquitada, no?, amb les experiències del socialisme real. Doncs deia, no?, si el voleu buscar, doncs Manuel Castells, Neoanarquismo, bueno, publicat a La Vanguardia el 21 de maig de l'any 2005, fa 6 anys ja. Doncs deia això, lo de la és que no me acuerdo com és la paraula per referir-se al gobierno de los ladrones. Un dels documents que ara mateix no tinc accés, llàstima, perquè a veces esto de las tecnologías pues no funciona, des de casa lo podia mirar, però aquí veo que no, és que molts dels alcaldes que es van constituir el dia 11 de juny, si no m'equivoco, els nous alcaldes elegits el dia 22 de maig, doncs el primer que han fet, que sembla un tòpic d'una vieja canción de la Polla Records, però és que és veritat, literalment el primer que han fet és pujar-se el sou.
Sí, això és una pràctica molt habitual que almenys a nivell local està absolutament, o almenys al context que jo conec, està absolutament normalitzada, és a dir, l'actualització d'aquests suposats sous que no s'han mogut durant suposadament 4 anys és del primer que es fa. A més, és bastant graciós perquè, bueno, això es pujant els sous als polítics electes o qui hagi ocupat algun càrrec i també els pugen el sou una miqueta a l'oposició, a aquelles persones que no acabaran conformant equip de govern, també doncs, per la seva funció opositora, no? Perquè allà no protesti ningú. I és algo, bueno, és bàsic, o sigui, tal qual, és habitual. El primer que es fa que és pujar-se el sou.
Doncs això, no? Seguint, hi havia com més dades, per exemple, sí que tenim accés a el règim econòmic dels diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, que és, bueno, interessant, no?, veure com, per exemple, la presidència del Parlament té un sou de 130.000 euros, com la vicepresidència és de 99.000 euros, com la secretaria és de 81.000 euros, com...
Tot això sou, sense tenir en compte dietes, desplaçaments,
sí,
complements,
etc. Sí, ara és quan comencem, no? Si un diputat o diputada normal té un sou de 40.000 i després doncs hi ha tota una sèrie de, per ser president de grup, per ser portaveu adjunt, que bueno, doncs perquè us feu la idea, doncs partits amb més de 45 diputats, que si no m'equivoco són, bueno, em sembla que està detallat, ah no, això són subvencions als grups parlamentaris, jo crec que el PSC també deu tenir més de 45 diputats, potser? Bueno, no ho sé, però és igual, en tot cas, els que tenen entre 26 i 44 diputats doncs tenen un portaveu adjunt i dos portaveus. Portaveu adjunt 1, és a dir, els que cobren 26.000 euros extres al que ja cobren, i tenen dos portaveus adjunts 2, que són els que cobren 19.000 euros, gairebé 20.000 euros més del sou base. Després, doncs, per participar en grups parlamentaris, doncs també, després per participar en comissions, doncs poden tenir, per presidir o vicepresidir comissions de seguiment, estudi o investigació, saps aquesta cosa que sempre es demanen entre ells quan passa alguna cosa? Això hem de fer una subcomissió, una comissió d'investigació de no sé què, perquè vegis que en el fons el llenguatge seu
tampoc és tan diferent.
No és tan diferent del de les assemblees, el que passa és que, clar, és una mica diferent. Tu t'imagines que per apuntar-te a una comissió a l'emissora i diguis, pues, com pots ser presidenta d'esta comissió i et paguin 8.000 euros més?
Home, m'encantaria.
O per ser...
Home, serien 8.000 euros més del que cobro actualment.
Exacte.
O sigui 8, en total 8.000 euros. Uh-huh. És a dir, vamos, sí, ja.
Llavors, resulta que si, a més, hòstia, utilitzen la paraula indemnització per despeses de viatge i desplaçaments, tenint en compte el lloc de residència, que és curiós, perquè si vius a Barcelona, o municipi de l'àrea metropolitana, és a dir, on està el Parlament, cobres 21.000 euros més. Si estàs fins a 80 quilòmetres, 28.000. I així fins a més de 200 quilòmetres de Barcelona, que cobres 30.000 euros més a l'any. En fi, després hi ha la subvenció...
Vols dir que el Mas es va pagar ell mateix l'helicòpter de la seva butxaca per arribar al Parlament?
Home, suposo que ho podria pagar, no? Perquè, no sé, suposo que aquest senyor... Sí, viu a Barcelona, més, sí, segur, perquè la seva casa... Bueno, al carrer on està casa seva... està absolutament blindada el dia 1 de maig, quan la manifestació va pujar tal, doncs cobra 21.000 euros en concepte d'indemnització per despeses de viatge i desplaçament.
Això són uns 9 viatges en helicòpter.
9 viatges, ah, doncs encara li queden. 8 més, està bé. I després, a part d'això, hi ha les subvencions a grups i subgrups parlamentaris, que ja parlem, si fins ara estàvem parlant de milers d'euros, doncs per a Convergència i Unió hi ha gairebé 7 milions d'euros, per als socialistes gairebé 3 milions i mig, pel Partit Popular 2,5, i així fins a arribar al grup mix, que té una dotació de més d'un milió d'euros. Està bé, no?
Tot això només al Parlament.
Tot això només al Parlament, sí, sí. Sí, sí. No, després hi ha tota una sèrie de disposicions concretes, però crec que l'interessant d'això eren les xifres. Malauradament, com deia, doncs no podem accedir a les dades dels alcaldes que s'han pujat, els sous que s'han pujat.
Bueno, un dels events bastant escandalosos ha sigut el de l'alcalde de Mollet, crec. Mm-hmm. Mollet, no? No m'equivoco, ara sí. Poble. Que ha saltat una mica com a notícia així destacada aquesta setmana a diferents mitjans de comunicació, el que també se li va fer una espècie de boicot i tal, i que ha tingut certes complexitats, en tant que ell argumentava que s'havia pujat el sou, però que després se l'havia congelat i que feia efecte li estava quedant el mateix sou que el 2007, vull dir que en el fons realment se l'estava rebaixant o alguna cosa així. S'ha de dir també que aquesta persona en el 2007 cobrava més del que cobrava en el 2009 o 2010. Vull dir que tot aquest ball de xifres, no, ha sigut també una qüestió bastant escandalosa i ha remès a una dada que jo no tenia o desconeixia, no? O a mi personalment m'ha remès aquesta qüestió, i és que hi ha un tipus d'organisme que marca quins són els sous, les apujades i bueno, fa una sèrie de recomanacions, una espècie de, jo què sé, és que ara no recordo el concepte exacte, però un...
Subcomissió?
No, un comitè intercomarcal de municipalitats o no sé quina història, que recomana quins han de ser els sous, no? Segons el tamany del municipi, no? I la complexitat de la gestió d'aquest municipi. Mm. No? I que hi ha un organisme que no sé d'on surt, ni qui l'escull, ni qui col·loca, les persones que col·loca, que decideixen quins sous han de ser, que evidentment estan bastant allunyats del salari mínim interprofessional, que en aquest voltants de dia d'avui deuen ser encara 600 i pico euros. I bé, aquest home estàvem parlant d'entre 68.000 o 75.000 euros l'any. Mm-hmm. No?
Sí, sí. I, bueno. En el cas de Mollet, una de les coses que tenia gràcia és que, clar, aquest senyor tenia... No, president no era, però sí que tenia bastants càrrecs a la Diputació.
Aquesta és l'altra.
Alcalde socialista, que, òbviament, doncs, amb la davallada que han tingut, doncs, han perdut el poder dintre de la Diputació, i diguéssim que el que pretenia era, amb aquesta pujada de sou, compensar la pèrdua de primes i dietes i coses per l'estil que havia perdut per deixar de tenir un càrrec a la Diputació de Barcelona.
Que almenys sobrava al·legar que durant el mandat anterior en el que havia cobrat el seu sou era de la Diputació, va al·legar que és que havia renunciat al sou d'alcalde. Mm-hmm. Fet que a mi em va recordar molt una mica un gag que vam fer fa ja un temps, quan el president Montilla era encara president, el molt honorable, uns companys de la casa, el programa El Rulo Dinàmico, un gag que vam fer sobre Ana Martínez Bonancia,
sí,
no sé si era Martínez el cognom,
o Fernández, o no sé.
Bueno, la dona del Montilla, sentim referir-nos a ella com a senyora Montilla, però mira, ho sentim, és el que hi ha, que acumulava en si com una quinzena de càrrecs, no, de diferents vocalies i tal, inclús d'empreses privades relacionades amb el tema urbanístic. En aquest cas, si no recordo malament, això va sortir una mica a la llum el 2009, perquè més ho vaig estar cercant, i un dels il·lustres que va treure-ho, diria que al mateix Parlament, el propi senyor Montilla, va ser ara el molt denostat i mal conegut Puig.
El Puig,
sí,
el senyor 3%.
Que en el seu moment era del CDC, de Convergència Democràtica de Catalunya, que va ser qui li va reprotxar, ara no et sabria dir en català normatiu, com es diria, però bueno, pues aquesta espècie d'omnipresència d'aquests polítics que són capaços de desenvolupar 15 llocs de treball quan hi ha crisi. Mm. Que, bueno, que amb això no estic suggerint que s'assumin els polítics a la carrera política, sinó que... Bueno, que per tots aquests treballs perceben un sou, que a vegades és compatible, a vegades no és compatible, però generalment perceben uns complements o algun tipus de bonificacions.
Que és molt duro comer canapés.
Fatal, tot el dia de càterings.
Càterings i de càterings.
Que estaven, parlant del càtering, es veu que es lamentaven profundament, com això ho has comentat tu, que literalment al Parlament no hubo pan para tanto chorizo.
El dia 15 de juny, efectivament, literalment, doncs, aquella consigna que abans del 15M es deia molt sovint, Doncs va ser literal, perquè com estaven assetjats, doncs no hi havia previsió que totes les diputades i diputats
s'haguessin de quedar...
haguessin de fer el seu api àpat del migdia al bar del Parlament, i no hi havia prou pa. I és el que el van haver d'anar buscant una furgona policial.
Almenys no van treure un helicòpter.
Almenys, sí. És que una altra de les imatges és... Bueno, no sé, clar, és que sé que corria per Twitter, però en círculos igual menos activistes, que era la imatge del senyor... de l'Artur Mas como senyor del tulipán.
Del helicóptero.
Que llega con el
tío,
que llega con un helicóptero al parque para untar a los,
hostia,
a los niños.
El senyor tulipán. Bueno, si em puges en d'un limpio...
Sí, exacte, molt publicitari tot
plegat, oi? Referents televisius a tope. Doncs sí, bueno, aquesta qüestió de les pujades de sous, que és algú habitual, de les seves compensacions, tal, que és algú del que, a part d'aquesta qüestió de l'alcalde de Mollet, jo no he sentit anomenar res absolutament a la caterva de polítics, no? El fet de retallar-se, que sí, que algú comenta, no?, que dintre de totes les retallades també amb ells els tocaria alguna cosa i tal, però bueno...
No, això com deia, no? Una de les xifres que no hem pogut accedir és aquesta llista, que òbviament no està als mass media, sinó corrent per, jo almenys ho he vist a Twitter, sobre quins són els alcaldes, el top, no sé quants, dels alcaldes que s'han pujat més el sou. N'hi havia que havien arribat a pujar-se el sou un 113%,
hòstia,
si no m'equivoco, l'alcalde de l'Escala.
Hòstia, l'Escala, tu.
Sí, sí.
El de les anxoves.
Sí, sí.
Bueno, que algú més... d'anxoves haurà de gestionar, no? Però...
Sí, s'han de gestionar com poden tenir un alcalde tan, hòstia, desgraciat.
113%, quina burrada.
Sí, sí, sí.
Ja m'agradaria veure... Sí, jo porto 3 anys que no m'han pujat ni el 2% que toca.
No, però si, precisament, no? El que estan ara dient és que eso de vincular los sueldos al IPC...
A la productivitat.
No debería ser, que debía estar relacionado con la productividad, tío. Ya, pues yo vengo y trabajo. Yo, si a usted no le sirve, pues yo qué quiere que le haga.
Que aquesta és una altra cosa de la que potser hauríem de parlar en profunditat, potser avui no és el moment i tal, o es mereixeria un altre rizoma, o bé, fer la menció és una mica el no sé fins a quin punt famós, perquè a mi em va passar bastant desapercebut, Pacte de l'Euro. Va passar bastant desapercebut. Suposo que també el que fa que l'actualitat local sigui tan bullent, no? Et fa una mica perdre certa perspectiva, però bueno, també va haver-hi bastant es va remoure bastant aquesta informació, que és aquest suposat Pacte de l'Euro, no? que pretén vincular, bueno, entre moltes d'altres coses, els sous amb la productivitat, no? Com a algo impepinable així a nivell europeu.
Sí, de fet vaig llegir un article sobre el tema en un diari molt adient per aquestes coses, com és Libertat Digital, d'estos de que es barregen aquest espanyolisme cavernari amb un tarannà del que anomenen liberal, que òbviament és liberal econòmic. I, bueno, feia una anàlisi de que en el fons, i en certa manera amb raó, no? Així com Bolonya, el que donava nom a aquest procés de Bolonya, doncs en realitat no deia res massa concret, doncs en el cas del Pacte de l'Euro és algo així semblant. Són com quatre idees genèriques que en realitat són carta blanca perquè els països facin les reformes que els hi sembli oportunes per tant de salvar els mercats i condemnar els seus pobles. Bàsicament, hablando así en plata. Una altra cosa curiosa, justament del mateix dia que llegia... És que va ser un dia que vaig llegir el diari. Que no és el que va ser. Tenia un rato, estava en un bar i vaig llegir el diari. I a més d'aquest article que comentàvem abans de los indignados definir-se o morir, hi havia un... Parlaven del senyor Juan Rossell, que no sé si sempre s'ha fet dir Juan, però des que és president de la COE es fa dir Juan, pel que sembla, almenys un diari català li deia Juan. Doncs venia a dir... Diguéssim, feia un salt bastant divertit d'idees, no? Que així com doncs especialment el dia 15 de juny en què es va intentar aturar el Parlament i en els dies successius, doncs cada cop s'insisteix més en dir, a veure, em sembla molt bé que estigueu indignats, però el que heu de fer és participar del joc democràtic que vam patir molt nosaltres per aconseguir-ho, etcètera, etcètera. Doncs és un discurs bastant habitual, no? I l'home, doncs, des de la COE, o sigui, des de la patronal espanyola, venia a dir això, no? El rotllo de no es pot cedir a les pressions d'aquest tipus totalment antidemocràtiques, etc, etc. I clar, sobretot en referència ho deia al PSOE, no? Que ara no comenci a fer concessions per tal d'intentar salvar les properes eleccions, que com a molt tard seran el 2012. I acto seguido, clar, acto seguido dintre de la cita, òbviament no vaig accedir al discurs sencer del senyor Rossell, però acte seguit deia que al fin y al cabo las elecciones son algo coyuntural y que lo importante es el futuro del país. O sigui, delatándose, o sigui, explicitant allò que pues, moltes ja sabem que és així, no? Que al capdavall això de les eleccions és igual, que l'important és que tots els polítics, siguin del partit que siguin, apliquin aquestes fórmules perfectes i prefabricades per l'FMI i altres entitats no democràtiques per tal de garantir el futur del país, que vol dir garantir el benestar i els beneficis dels banquers i dels empresaris.
Sí, que fa poc que també sortia a la premsa aquesta recomanació d'alguna d'aquestes macroinstitucions que deien que les reformes laborals i de pensions d'aquest país haurien de ser una miqueta més valentes del que són actualment. Que vaig llegir això, diria que el mateix dia que vaig llegir que el Banc d'Espanya tirava la culpa al govern de no haver-li fet cas perquè ell ja predeien una mica la crisi i la bombolla immobiliària, i el govern culpava el banc... Bueno, per tot el tema de...
Tomàs!
Sí, sí.
Tomàs!
Era... Vaig obrir una edició digital d'un diari i va ser com pensar, mare meva.
I hi havia alguna notícia que volia... Ah, no, un acudit que llegia en una prestigiosa revista de TVOs que deia de... Pues resulta que parlava, no?, d'aquest tema que volen desvincular l'IPC dels sous, de los sueldos, no?, de los huevos, dels sous, i deia, home, ja el que podríem fer és desvincular els sous del temps
també.
I d'aquesta manera potser aconseguim un parell de nòmines al mes arribar a final de mes, perquè si no la cosa està impossible. Deixem una mica de música, fer una mica de tall. Són, doncs mira, estem fent blocs exactes de mitja hora, són 6:45, fins a 7:00 estem aquí al Rizoma Malinowski i suposem que després venen els Majares, ara ho averiguarem. A tornem, Contrabanda FM 91.4, Ràdio Lliure i no comercial.
Salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procure ya leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada. Y en la tarde, materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Lola, Lola, Lola.
mentre es continua aquest periòdico d'ayer, seguim parlant precisament de la premsa, de com la premsa està tractant aquests afers del 15M. Posem de moment aquesta etiqueta provisional.
I els seus voltants.
I els seus voltants, acceptem de moment, 15M.
Vinga.
Bueno, doncs un dels temes...
Jo tinc gent que parlaria del 14M, eh? Que la mani originària no va ser només la democràcia real ja, sinó la que es va fer el dia abans. El dia
bueno, però no vamos al 29S, ja ho hem explicat abans, doncs, no?
Que sí, però era por mentar-lo.
Por mentar-lo. Doncs, bueno, i precisament 29S, doncs, un dels temes que, com s'està repetint molt sovint, no? La solució a problemes polítics o plantejaments polítics no pot ser una situació, una solució policial, doncs un dels temes que ràpidament la premsa i els polítics institucionals, no les persones que ara estan fent política per fi, després de molts anys de letargo, doncs s'està posant sobre la taula, és la violència, no? Aquesta paraula que, per exemple, en el context del País Basc ja sabem com s'utilitza com a paraula comodín per condemnar absolutament tot i criminalitzar i empresonar, també, no? En el cas del País Basc, i no sé, ja veremos com se desarrollan los acontecimientos aquí a Barcelona i altres llocs. I, bueno, pues, repetir, no? El que sempre repetim de quan ens parlin de violència, relativitzem que potser tot és violència, però no es pot dir que tota la violència sigui igual, no?
Mm-hmm.
Que no és el mateix la violència contra els objectes, que no és el mateix la violència contra persones que a part d'un informades estan armades com a mínim una porra i una pistola, si no és que porten aquestes noves piloteres. Sinó, i bueno, i un munt de proteccions, no és el mateix que la violència, diguéssim, de sacsejar, escopir o pintarrajear a persones que són enviades com a xivos expiatoris per crear imatges. No, per referir-nos al dia 15 de juny, el dia que es va intentar aturar el Parlament, en el qual, contra tot pronòstic, no, almenys
els parlamentaris van començar a arribar caminant.
Les persones que estàvem allà, és l'últim que esperàvem, que comencessin a arribar parlamentaris a peu, parlamentàries a peu. No sé, d'una manera que, òbviament, el mínim que els hi podia passar és que les tarandearan. I, en tot cas, veure com aquests polítics tarandeados i amb una X molt famosa dintre d'una, darrere d'una gabardina, van ocultar violència, diguéssim... Bueno, pues sí, per exemple, un criteri pot ser l'assistència mèdica que necessita, doncs la violència que van patir moltes les persones que estaven allà, mm-hmm, per part de la policia. Aquí que això també ha estat absolutament, així com el dia 27 de maig en el desallotjament de Plaça Catalunya va ser algú molt visible, el del dia 15 de juny ningú va parlar, o molts pocs mitjans van citar el fet que hi haguessin manifestants ferits.
Ni tan sols el nombre de detinguts, identificats o persones. Jo no vaig ser capaç de trobar-ho.
Represaliada, sí que va haver 6 persones detingudes. 7, no, 7 van ser. Una persona menor i 6 majors d'edat. I tot això va quedar invisibilitzat pel fet de que algunes persones fossin zarandeades. I com dèiem, tot aquest tipus de violències, que són violències diferents, i a part d'altres violències que no hem vist encara, però que són violències, ja siguin les guerres que parlàvem abans quan de l'objecció fiscal, ja siguin diferents formes de paramilitarisme i violència, diguéssim, associada als interessos econòmics, doncs també hi ha la violència estructural, no? La violència, aquestes pancartes que s'han vist tan sovint de violència es cobrar 600 euros,
uh-huh,
o, bueno, precisament, abans que parlàvem del hashtag, uns que va estar circulant, si no m'equivoco, després del 15 de juny, va ser violència és, referint-se a totes aquestes violències estructurals, no? Violència és un desnonament, violència és un desallotjament, violència és un sou paupèrrim, violència és no poder, no sé, compatibilitzar la teva vida amb el que has de fer per fer possible la teva vida, és a dir, amb el treball. En fi, té una sèrie de violències que queden absolutament invisibilitzades i que precisament s'estan executant o si estan decidint en aquests espais parlamentaris, no?
Al voltant una mica de la qüestió de la violència, jo crec que hi ha diferents moments, no? Al llarg d'aquests últims, bueno, d'aquest últim mes i mig, un és també la qüestió aturem el Parlament, bueno, l'intent de desallotjament que es va patir Plaça Catalunya i com, bueno, com els Mossos d'Esquadra, en aquest cas, les brigades de Beceneta, etc., bueno, van estar allà també tontant a la gent perquè enganyar-nos, van estar represaliant persones físicament d'una manera molt encarnissada. Moltes persones o la gent que ha tingut accés als vídeos que circulen lliurement també per la xarxa, bueno, m'havien comentat també una mica l'encarnissament contra persones assegudes i tal, no? Que no era una qüestió de dispersió, sinó una qüestió que realment estaven apallissant a persones que es quedaven estàtiques i entre un, dos, tres, quatre Mossos els agredien. Tal qual, no era una qüestió així com altres càrregues i corredisses i tal, sabí, sinó un, bueno, un encarnissament pur, no? Aquest previ, com si diguéssim, va, jo, o una mica com ho he vist jo, una mica en perspectiva, és una humil opinió i és una interpretació, evidentment, jo crec que, bueno, que a més va configurar un moviment que des del principi veia no a la violència, d'una forma, per mi, bastant acrítica, no? No a la violència de qualsevol de les seves formes i tal, sense especificar tampoc que és més que la, vull dir, aquest fet de categoritzar totes aquestes pancartes i tal, però no concretant en una qüestió més així de carrer, com s'ha vist posteriorment. Bueno, aquest pacte de no a la violència havia d'estar, crec jo, pues, com contrastat, i el fet de fer aquest desplegament el dia del Parlament al voltant del Parc de la Ciutadella, no? O a la meva forma de veure, pretenia també caldejar l'ambient en aquest sentit. Els, bueno, s'ha dit ja moltes vegades, no?, que els antidisturbis, més que aturar els disturbis, els generen, perquè quan no hi ha antidisturbis no hi ha disturbis, o tal qual estan anant les coses, no hi ha mai disturbis fins que no arriben els antidisturbis a generar aquests episodis de tensió. Crec, com surt també a molts mitjans, que aquest fet, com el que comentaves, no?, d'enviar els parlamentaris rotllo corderitos, que en molts casos, vull dir, era escandalós, no?, que estiguessin arribant com si no sapiguessin de què anava la cosa, mentre d'altres eren transportats en helicòpter, que aquí també hi ha, dintre de la classe política també hi ha classes, no?, aquells més rellevants eren dipositats qual senyor de Tulipán al parc, mentre d'altres els enviava a que, bueno, ja te les apanyaràs. Bueno, era una, jo considero que era una clara provocació a la cerca d'aquest tipus d'imatges, de suposada violència, no? Es buscava capturar totes aquestes imatges de confrontacions, en molts casos, que no eren més que violència verbal. En la grandíssima majoria dels casos, no negarem la major, que poden haver-hi casos puntuals d'altres tipus de qüestions, però bàsicament els episodis de violència que es van esdevenir allà del Parlament eren episodis de violència verbal i, com a molt, algun, bueno, engallitamiento físico i tal, i algun zarandeo, però, bueno, i que aquí va, com comentaves, qui va rebre la violència van ser les persones represaliades pels antidisturbis.
I, bueno, un parell de coses. Una que és la que em sembla menys important, se m'ha oblidat. La més important és, sobretot, com deies, aquesta actitud acrítica de condemna a la violència, és valorar els efectes que té, diguéssim, cap a dintre del moviment, o diguéssim, en quant a, o no, també en quant a repercussions legals, no?, o de repressió de tot això. I és que, per exemple, en el moment en què es van produir els fets del 15 de juny, o més aviat, en el moment en què es van enregistrar les imatges i van ser difoses a tot arreu, aquestes imatges que després, quan veies els diferents mitjans, en realitat, explicar-ho, bueno, ho hem explicat en altres moments, en altres espais, altres programes, que és com molts periodistes, de fet, una companya del periòdico Diagonal que estava telefonant contínuament a contrabanda durant aquesta cobertura especial que es va fer, ho va narrar en directe, no?, com la majoria de periodistes van ser encapsulades per la policia i, diguéssim, se'ls va impedir la seva funció. A la majoria, dic, perquè unes quantes sí que van poder estar just davant d'aquestes quatre imatges de quan s'estaven retirant els antidisturbis i la gent els va tirar objectes contundentíssims com garrafes d'aigua, i sí, no negarem que es van tirar algun adoquín o alguna peça contundent, però que en tot cas és anecdòtic davant d'una furgoneta blindada dels Mossos. Com aquestes imatges?
Objectes contundents com persones que es llançaven davant de les furgonetes perquè les furgonetes no passessin.
També.
Aquí també, vull dir, eren imatges molt bèsties.
No, però que aquesta imatge concreta de, sí, que es veu a una sèrie de persones llançant objectes, és una seqüència que s'ha repetit a tots els mitjans, contínuament en bucle, que no dura més d'un minut, i que ha estat representatiu de què passó el 15 de junio o cale borroca en la Ciudadela. Però com deia, no?, tot plegat, el que va passar és que aquell dia, ja des de primera hora de la tarda, des de molts nodes d'aquest moviment del 15M, s'estava condemnant aquesta violència.
Això era el post. Aquí anava el dels diferents moments. Sí, sí, segueix.
No? I com, és a dir, com en el moment en què des de dintre del moviment estàs condemnant aquesta violència anecdòtica maximitzada pels mitjans de comunicació, estàs un cop més ocultant la resta de violències i sobretot estàs criminalitzant algú que, bueno, té un mètode diferent del teu, però que no sé si això et permet dir senyalar d'aquesta manera el dit, vull dir, els dies següents...
Si... Digue-li mètode, o sigui, dir mètode jo crec que és...
No, no és un mètode, clar, mètode implica una, com una preconcepció, però és igual, sí. Una sèrie de reaccions davant de la violència, és a dir, està molt bé que tu siguis no violenta, però això no implica que hagis d'estigmatitzar d'aquesta manera a qui creu que es pot lluitar d'altres maneres, que podem compartir o no estratègicament, però que no pot ser que el focus de la... quan els mitjans i els polítics apunten cap a una determinada violència, tu vagis darrere i no vegis res més que això.
La qüestió és com són, en aquest post hi ha una qüestió de la condemna crítica d'aquesta violència deixa fora el concepte d'autodefensa en aquest sentit, que és un tema que podríem parlar també llargament, o sigui, fins a quin punt pots sostenir o no la violència quan t'estan atonyinant, no? I que també s'entén per violència i com, bueno, ja no, bueno, és igual, és un tema que seria molt llarg i ara no, que encara ens acusaran d'apologia. El fet és que el post hi ha un, jo crec que hi ha una falla democràtica en aquest país, i ara comentaves molt el cas del País Basc, que és bàsica, que és la ment a la condemna de la violència. O sigui, qualsevol persona considerada demòcrata en si, una de les primeres coses que ha de fer per poder parlar és dir, vale, condemno la violència. A partir d'aquí...
Condemno la violència que assenyalen els polítics.
Exacte, condemno la violència concreta, aquesta fantasma que genera, no? Però a partir d'aquí podem parlar, com si diguéssim. Si no es condemna... És una cosa que també va passar, crec jo, en el moviment del 25, no? En el moment de la vaga del 29S i tal, no? Que el primer que havia de fer tothom, sindicats, partits, qualsevol organització i tal, era primer condemnar la violència de la vaga general, i a partir d'aquí es podia parlar, si no, no es podia parlar. I si parlaves sense anomenar aquesta condemna de la violència, doncs perquè volies fer una anàlisi més en profunditat, perquè volies remarcar altres coses i no quedar-te amb aquesta qüestió de la violència i donar-li més bombo. Potser perquè et sembla bé o no, per diferents motivacions, qui no condemnava en els seus escrits o comunicats aquests fets eren, o sigui, el que se li assenyalava és que no res del que deia, sinó que el que no es deia, el que no es condemnava. O sigui, hi ha una espècie de ment democràtic que fa que el primer que hagis de fer és condemnar això. I en aquesta qüestió, ja a primeres hores de la tarda és el que deies, o sigui, altres acampades, altres suposats companys i companyes d'aquesta espècie de moviment d'indignats ja van treure comunicats condemnant aquesta violència quan l'única informació a la que havien tingut accés era la dels mass media. No? I estaven condemnant algú primer que ja ve filtrat per una línia, algú que ja es critica sense un temps, i que dubto bastant que una assemblea tan gran com, per exemple, Sol, tingui temps de reunir-se per fer un manifest que condemni la violència, un manifest que va sortir al cap de molt poques hores.
De fet, en el cas de Sol, per exemple, el detall va ser que des de la comissió de comunicació van fer una entrada en el seu blog molt ràpida, condemnant la violència, molt curteta, molt curteta, i després es va fer una, diguéssim, al cap de bastantes hores, i suposo després de les crítiques i bronques que van rebre des de Barcelona, on matitzava i no deixava de condemnar aquesta violència, però també recordava les altres violències estructurals i no estructurals que patim quotidianament i que en concret es van patir tant el dia 15 de juny com altres dies.
Llavors, arrel de la incorporació buscada o no d'aquesta violència com a element característic dels dos dies de l'aturem al Parlament, sobretot del matí del dia 15, Jota, arrel d'això, el debat de distracció sobre, no?, aquesta ultravisibilització que adquireix una violència puntual i concreta emmarcada en un moment molt puntual, i bueno, que algunes persones podrien anomenar autodefensa, que altres persones podrien anomenar, bueno, podrien justificar o no, a partir d'això el debat s'emborrona. No, i a partir d'aquest moment és quan tots els parlamentaris, que, bueno, i és el que comentaven també altres cercles, i des d'aquí saludar la doctora Tetilla, no, que ja semblava que molts parlamentaris ja tenien el discurs preparat del dia anterior, o sigui, és pràcticament, o sigui, bueno, són ventrílocs excel·lents, no?, aquest rotllo de tenir aquests discursos ja tan currats i tan elaborats, sobre ja preveien què passaria a les portes, no?, potser perquè ho buscaven, potser perquè encara que no hagi passat havien de donar aquesta sensació, aquesta ficció l'havien de vestir amb les seves declaracions, conforme allò havien sigut episodis ultraviolents d'algun tipus de qüestió que s'havia de reprimir, no? Recordo a la carcelera,
A l'atura.
A l'atura, dient allò de, home, clar, és que no, jo podia estar molt d'acord amb algunes reivindicacions, però clar, un cop han trencat la paraula,
ah, exacte,
això ja no és democràtic.
I després, un altre dels dubtes que tinc jo, que òbviament mai ho sabrem, és si la contundència de la condemna i la criminalització hagués estat la mateixa si, per exemple, tots els parlamentaris i parlamentàries haguessin entrat en, pues, en helicòpter, en, per un túnel subterrani o en cotxes, com van entrar molts. Jo crec que l'argumentació, el discurs de condemna hagués estat el mateix en quant a...
Exacte.
Perquè aquí es va veure molt, es va evidenciar molt, no?, com tu pots criticar de paraula les institucions formalment democràtiques, parlamentàries i representatives.
I quasi que no tant, perquè la desacreditació...
Uh-huh. Bueno, però diguéssim que tal, però en el moment en què planteges, no, no, és que no només estic dient això, sinó que practicaré la desobediència civil per impedir que això sigui possible, que puguin accedir, o com a mínim que ho hagin de fer d'una manera complicada i poder-los assenyalar amb el dit quan estiguin entrant per aprovar les retallades. Això, que és una cosa que era una convocatòria pública, que se'n va parlar en assemblea a Plaça Catalunya, en fi, una cosa que era absolutament evident que es faria, va ser condemnada com si fos una cosa terrible, imprevisible, i que no... com pot ser que hagan esto? I, bueno, escolti, porten un mes criticant les institucions democràtiques. Pues clar, òbviament, si aposten per l'autoorganització i la desobediència civil, pues és, et pot semblar bé o malament, però és que és coherent i porten un mes avisant-te, que és de lo que va la cosa.
Clar, però a més el joc entra en el traslladar moments puntuals de violència, a convertir el moviment en una qüestió violenta, a, en aquest joc de condemna, desmentir, etc., a concentrar la qüestió en una sèrie de violents, de persones que en si, o sigui, que és una mica el que l'estratègia també de fa bastants anys d'aquest consistori, de, tant de la ciutat de Barcelona com a Catalunya en concret, i arreu de l'Estat, perquè també negar-ho, però bueno, parlem una mica del cas que coneixem, que és que aquesta violència, que és una qüestió estructural, que és una qüestió que es dona en moviments, el que dèiem, en moments puntuals, en contextos concrets, en accions determinades, determinades no per premeditades o pensades, sinó concretes. Aquesta qüestió redueix a una actitud inherent a una sèrie de persones absolutament indesitjables que han de ser denunciades inclús pels propis indignats. És a dir, si ves a un violento, denúncialo. No? I jo això, per exemple, a la manifestació del diumenge del 19, vaig veure un episodi que em va escandalitzar bastant, i era en una de les sortides de pàrquings de Plaça Catalunya, hi havia un cotxe que va voler passar sí o sí per la manifestació, tot dret, hi havia gent que s'anava apartant i tal perquè pogués passar, al ritme que la gent considerava necessari, perquè havien d'anar obrint espai, i un tio que no estava xerrant amb gent i no es va enterar que la gent s'estava obrint perquè passés un cotxe, va estar a punt de ser atropellat, o sigui, inclús el cotxe el va tocar físicament, o sigui, a veure, una miqueta escandalós també, o sigui, el típic usuari de cotxe que sembla que li estiguis destrossant la vida perquè hi ha una manifestació, i el tio, al sentir l'impacte amb el cotxe, es va girar espantat i li va donar un cop a la capota. Entenc jo que una reacció, ja no ho direm autodefensa, però de susto, ficar les mans, i una senyora li va començar a cridar que violència no, que violència no, que violència... Perdoni, senyora, és que l'han estat a punt d'atropellar. O sigui, què tindrà que veure? No, violento, violència no, i va ser escandalós. Bueno, a la meva forma de veure va ser escandalós, perquè ja ningú li va semblar estranyar. No, violento! Home, per favor. Que aquestes qüestions porten a tot el que sigui un signe mínim que es pugui confondre amb, no, porten a una caça de bruixes absolutament, que perd el sentit. No? Sobretot el no tenir una anàlisi crític de què és què també és el que fa perdre també aquesta visió. I crec que s'està costant l'hora, no? O com anem a Franqui?
Sí, ens queden poquets minuts. Sí, tot just un parell de minuts per acomiadar. No sé si venen avui els Maharas o no en directe.
Jo no els he sentit.
Jo tampoc.
El que volia dir és el que parlàvem off the records, una mica que arrel de totes aquestes qüestions no només està començant a haver-hi certa caça de bruixes i tal, sinó que en Puig, el conseller que assumeix que la seva mala fama ve donada pel càrrec, que no és algo que ell s'hagi guanyat per la seva gestió, ha anunciat aquesta setmana, si no recordo malament devia ser dijous o dimecres, no ho tinc molt clar, que s'ha creat una unitat per aturar aquest tipus de violència urbana, de carrer o no recordo quin era l'apel·latiu que rebia aquesta unitat, que aquesta partida estarà associada a la Divisió d'Informació dels Mossos d'Esquadra.
Com no?
I això que pretén crear, doncs, és una espècie d'unitat que persegueixi aquest tipus d'actes de violència que segons ella estan sempre organitzats i tal. Bueno, aquest home ha arribat a declarar que ell va ser l'únic, bueno, això ja ho va declarar el dia del Parlament, que va entendre que havia passat realment el 27
de maig.
Sí. El 27 de maig, el dia que es va intentar desallotjar la plaça, i bueno, que ell ja ho havia dit, però bueno, si la gent és tonta i no el creu, és el seu problema. Doncs a partir d'aquí la creació d'una nova unitat, com no, per poder reprimir, per, bueno, en aquest sentit, molt associat a la divisió d'informació, s'entén que s'associa a una qüestió ideològica i de, bueno, de tota aquesta caterva de gent diversa que pot concórrer a moviments socials i que té pràctiques o formes de funcionar alternatives al sistema establert.
No volia, és que pensava ara, no m'agradaria deixar-m'ho, que ara tenim. Bueno, si vénen en la taula encara podem apurar fins a les 7 de la tarda. El fet de, no sé, potser és una lògica que té molt a veure amb aquesta habituació a incorporar el discurs mediàtic, que és com aquesta idea del moviment com una cosa unitària. No només en aquest cas de la violència, de dir, jo què sé, pues si hi ha algú de violència és condemnat tot el moviment, o el moviment se sent, o determinades persones del moviment es senten obligades a haver de condemnar explícitament aquesta suposada violència, sinó també en altres aspectes, no? Quan a crítiques de, quan es fa una crítica a algú que algú ha sentit dir per algú que forma part d'aquest moviment, una ràpida intenció de totalitzar aquesta afirmació, no?
Tant, tot per la part.
Tant des de la gent que potser encara creu en vies de democràcia parlamentària, doncs criticar el que algú pues, explica explícitament, doncs explica, no?, que no és demòcrata, doncs utilitza això per condemnar, des de gent que ja ve d'ideologies o d'experiències més militants, criticar el fet de que hi hagi persones que no ho són i que pues, té plantejaments, diguem-ne, reformistes, o posa-li l'etiqueta que sigui, o democràtiques o ciutadanistes, etc. Doncs com una sensació, una actitud de rebuig a la totalitat, no? És a dir, hòstia, doncs si hi ha gent que és així, tot el moviment és així, per tant no en vull saber res. I és una cosa curiosa, no? Sobretot quan jo crec que fa molts anys, o gent gran que està participant, vull dir, que ha viscut altres situacions de, no només de crispació, sinó d'agitació social, que potser fa molts anys que no es veien en aquesta ciutat, doncs això, no?, que fa molt de temps que no es veu una cosa tan de masses, com parlàvem, no?, una manifestació com la del diumenge passat, segons, diguéssim, xifres, diguéssim, quan amb el temps ja s'han començat a fer càlculs en funció de dir, mira, a tal hora estaven plenes totes aquestes vies, i si fem una ràtio de 3-4 persones per metre quadrat vol dir tants milers de persones, és, diguéssim, dels últims 10 anys, és la tercera més gran, només superada per dues que estaven clarament convocades i respaldades per partits polítics i mitjans de comunicació.
O plataformes oficials com la de la No a la Guerra.
Com la de No a la Guerra i com la de rebuig al tema de l'Estatut. No rebuig a l'Estatut, sinó el rebuig a la sentència del Constitucional sobre l'Estatut. Diguéssim, una manifestació autoconvocada, és a dir, que no es tracta ni de cap partit formal ni de cap, diguéssim, poder mediàtic que estigui darrere. No sé, jo recordo quan la manifestació de la guerra estava escoltant la SER, i en tots els programes el tema de conversa era ¿qué? ¿Iremos a la mani, no? ¿El sábado? O sigui, una convocatòria d'aquest tipus que no estigui respaldada per cap, diguéssim, poder polític i mediàtic, és la més gran de l'última dècada. I no sé jo quan més enrere ens hem d'anar per trobar algú semblant. Llavors és natural que hi hagi gent molt diversa, amb opinions absolutament variopintes, i que no puguem estar d'acord amb tothom, i no sé, ja és
home, és obvi.
És una crida personal davant de moltes veus escèptiques que hi ha al respecte d'això, sobretot des d'àmbits més militants, siguin més de sofà o més de carrer, de dir, ja ho sabem que són així, però és que si no hi ets tu, encara ho seran més. Per això precisament hauria de ser un motiu, no?, per estar allà i discutint i explicant i fent aquesta paraula tan lletja que és la pedagogia. Pero que, claro, es que yo ya lo sé que tú lo sabes. Lo que pasa es que hay que convencer a un montón de gente que no lo sabe todavía. Referirse a qualsevol cosa, a la violència, als mètodes, a la condemna, a la relació amb els mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. Ja està, ja he hecho mi crida.
Sí, mentar també que arrel d'aquesta mani que en el seu moment es calculava de 275.000 persones aproximadament, el dia següent molts mitjans treien que l'afluència, per exemple, de la de Barcelona, 275.000, Estava al voltant d'entre 20 i 70.000 persones. 20.000, no 20, no 20, i 70.000. La minimització que ha sofert també aquesta manifestació arrel de bueno, el silenci mediàtic i tota aquesta qüestió, crec que també diu molt per si mateix. Llavors, entenc que ja acabem el programa. Jo, bueno, jo crec que, per exemple, el tema del Puig i la nova unitat l'haurem de reprendre.
De seguir, oi?
Bàsicament perquè el senyor mentava la necessitat d'aquesta unitat per acabar amb el sentiment d'impunitat i que aquests delinqüents se'n vagin només amb una falta. És a dir, la reforma, en comptes de crear una unitat policial, crec que estaria parlant de la reforma del sistema penal o judicial i no tant de la creació d'un corpus policial.
Legislacions d'excepció, no?
Exacte. O aplicar legislacions no existents.
Bueno, hay algunos optimistas que a pesar de su actitud son optimistas en este aspecto, que cuando hacen cosas así es que lo estamos haciendo bien, ¿no?
¿Quiénes?
Algunos, ¿quién algunos, algunas. En fi, ens arribem a les 7 de la tarda. Em sembla que us deixarem amb els Majares enlatados de la setmana passada. I res, ja sabeu que ens podeu seguir a rizomamalinowski.contrabanda.org. Si no sabeu escriure a Malinowski, busqueu-nos a contrabanda.org. I que tornem dintre de 15 dies, no sabem en quin tema, però segur que estarem aquí tertuleando, lo hemos hecho de tertuleando. Oh, madre mía. Que eso, que ens veiem dintre de 15 dies i diga usted la frase famosa.
¿Lo digo yo?
Dígalo usted.
Bueno, pues hacer rizoma.
Que no és allò...